El desembussador, amb Montse Manent.
Doncs passen 6 minuts de 11:15 del matí i és moment de desembussar, de treure'ns a sobre aquelles coses que se'ns han anat acumulant al llarg de la setmana i que no ens agrada emportar-nos en aquest cap de setmana calorós i de bon rotllo que tindrem per endavant. Per tant, anem a desembussar. Ja sabeu que això ho fem cada divendres amb la Montse Manent. Bon dia, Montse.
Bon dia.
I què se'ns ha embussat aquesta setmana?
Home, jo crec que a tu i a mi se'ns va embussar fa uns quants anys.
Sí.
I aquesta setmana s'ha embussat ben embussat a uns quants més de joves que hi ha en aquest país, com és la selectivitat.
Doncs sí, perquè és una mica de tràngol que passem tots els que aspirem a anar, no?, a la universitat després de la formació professional o del batxillerat. I bé, doncs sí, mira, el 2009 la vaig fer jo.
Mira,
tu devies fer un any abans, eh?
Sí, sí, sí. Però
recordo la biblioteca i aquella tensió, en aquell cas a la universitat.
Aquells nervis, no? El primer cop que sembla que t'estiguis jugant la vida. No?
Sí.
Al final, bueno, és un examen.
Bé, sí, però t'hi jugues una mica al futur.
Sí, sí.
Perquè, clar,
però
hi ha universitats amb notes de tall, amb moltes coses que depèn d'aquell examen.
I tant.
I de la feinada que has fet dels anys de batxillerat, també, que no tot és selectivitat en aquesta vida, que nota va a mitges.
Sí, ara va, bueno, fa la mitjana, no sé també com ho compten ara, perquè
això
han canviat
14,
des de tot.
Sí.
Sí, ara és sobre 14, abans era 10, ara...
Mira, sí, es va implantar el 2010, això. Perquè jo vaig ser l'últim any abans de que ho tornessin
a que fessin la nova versió. Sí. Sí.
Doncs què fem, Montse?
Sí. En fi, doncs anem a parlar una mica de la selectivitat, però bueno, ja sabeu que a mi m'agrada doncs explicar coses curioses, anècdotes, coses que han passat a diferents, no només aquí, sinó en altres països que també es fan aquestes proves o semblants, no? Perquè cada sistema educatiu de cada país té el seu, però sí que és veritat que gairebé tot arreu hi ha uns exàmens per fer aquest pas de passar de l'escolarització a la universitat.
Doncs ambientem-ho. Com ho vols que ho ambientem avui, Marta?
Home, jo, clar, a mi la selectivitat em transporta a la meva època a l'institut.
Sí, clar, sí, sí.
I he pensat, posem-hi música... De quan nosaltres anàvem a l'institut.
Vinga, va, doncs, vinga, som-hi.
Ni me escapo ni te espero, hago todo lo que puedo pa que estemos juntos.
Doncs amb Despistaus i amb aquest Física o Química, una de les sèries precisament d'institut i que feien doncs, segurament quan la Montse i jo anàvem a l'institut. Doncs vinga, ambientats estem, ja estem a l'institut amb aquesta Física o Química i anem a desembussar la selectivitat.
Sí, doncs mira, al Japó, a la Universitat de Kyoto, bé, posem l'exemple de Kyoto. Jo vull pensar o m'imagino que aquí deu ser semblant. És un del, la Universitat de Kyoto és un dels centres més prestigiosos del Japó, i ells prohibeixen doncs, en els futurs estudiants que tindran, els que volen aspirar a entrar en aquesta universitat, doncs, que s'examinin a la selectivitat amb aquests rellotges intel·ligents que s'han posat de moda últimament, que van connectats al mòbil,
sí,
i en els quals... Seria molt fàcil tenir la xuleta aquí al rellotge.
Home, doncs si només fa falta que el col·lega de fora t'enviï en el moment que toca l'SMS.
O tenir-ho a dintre amb
ja guardat,
un PDF
clar.
Petit. Vull dir, com que són minimòbils aquí al canell, clar...
Això aquí no, s'han popularitzat, però fins a un nivell, eh? No, vull dir, òbviament...
Sí, però cada cop se'n veuen més, eh? Sí? D'aquests rellotges, jo diria que sí, cada cop la gent
Em porta més, eh? Home,
sí.
Ja et compta les passes, t'arriben els whatsapps. Mira, tenim en Juanjo López, el tècnic de la tarda del Next Vespre, que el rellotge aquest li parla sol, que a vegades ell està explicant alguna cosa i de sota el rellotge li diu no comprendo.
La Siri
del mòbil,
del rellotge.
Doncs sí, els ja posen llestos.
Que... Sí, allà, si vols, rellotge d'aquell d'agulles de tota la vida... o un digital, però res d'aquests smartwatch.
Smartwatch.
intel·ligents d'aquests que...
Aquells amb tapa que d'abans que es portaven penjats tampoc, perquè també s'hi pot
també
ficar la
xuleta. Ficar una xuleta, aquí. Sí. Un dia parlarem de xuletes.
Sí, perquè estratègies de xuletes.
Les s'han anat modernitzant, no? D'aquelles que ficàvem a dintre els bolis Bic.
No diguis ficàvem.
Posàvem.
No, no, ho dic perquè...
Ah, estàs... ho feien. Sí, no, jo no fem
sempre
mai
són els
no
altres.
Mai, mai.
Doncs al Japó no són ximples.
I
anem a desembossar una mica més, va.
I en trobem un altre que tampoc és gaire... No, tampoc és ximple. És un noi que es diu Jesús Balboa, que és professor de Història a la Universitat de Santiago. Va ser, un jove... Ell era jurat en una de les proves aquestes, el professor dels que controlava, i va aparèixer un jove amb el braç dret en un cabestrell.
Val, no? Si s'hagués fet mal,
sí,
no?
Sí, que s'acabava de fer mal i que clar, que no havia pogut avisar i que necessitaria més temps perquè havia de fer l'examen amb la mà esquerra i clar... Si escriure amb la mà esquerra tot l'examen de selectivitat,
aviam si
li donaven una mica més de temps per poder fer els exàmens, no? I clar, el Jesús Balboa, aquest professor, va entendre la situació perfectament, va dir, hòstia, pobre nano, a sobre que s'ha trencat el braç, amb el cabestrell, amb la calor que deu fer, amb aquella cosa posada aquí al mes de juny, diu, tranquil, cap problema, tu fes l'examen el temps que necessitis per poder escriure amb la mà esquerra.
Mm-hmm.
Bueno, resulta que el Jesús el curs següent, ell, professor,
quan ja havia aprovat la selectivitat,
professor d'Història,
no?,
a la Universitat de Santiago, es va trobar el jove lesionat en una assignatura i resulta que era esquerrà.
O sigui, que a la dreta que hi tenia? A veure, explica-m'ho.
A la dreta...
A la dreta,
simplement que ell necessitava temps per poder fer l'examen ben fet, perquè són llargs i a vegades et quedes sense temps. Doncs ell es va agafar tot el temps del món per poder fer aquell examen.
Ai, mira, que és tremendo aquest noi, jo li dic, com m'agrada aquesta paraula, és tremendo. Doncs bé, tenim això, que al Japó són molt llestos, que hi ha nois per aquí molt llestos també, no? Bé, a Santiago en aquest cas.
A Santiago en aquest cas, sí.
I
res, resulta que aviat potser ja no farem ni nosaltres els exàmens, ja que ens els faci algú, perquè com que les màquines, al final totes les feines les estan fent les màquines ja, cada cop més.
Home, però que no ens treguin la feina, tampoc.
No, però resulta que hi ha un robot que es diu Today Robot Project, va crear una intel·ligència artificial capaç de superar un examen d'accés a la universitat.
Ostres!
Sí.
I aquest el pots contractar perquè faci l'examen per tu, o no?
No ho sé, però resulta que va passar l'examen d'accés amb un total de 511 punts sobre 950, que bé, és una xifra bona, tenint en compte que la mitjana del país era de 416 punts.
Ostres.
O sigui que el robot...
És més llest que la mitjana del país.
Cuidado, no?, amb els robots i quin poder els hi donem als robots.
Això fa molta por, eh? Tu has vist, va sortir a l'Hormiguero, és que no recordo com es diu, una robot, era noia,
sí,
que anava així, se li veia el cervell, diguéssim, muntat, i està creada precisament per interaccionar amb els humans i de cada interacció ell aprèn i et contesta com una persona normal.
Ostres.
A mi, Montse, se'm van posar la pell de gallina perquè va ser una imatge de d'aquí uns anys me n'aràs tu, saps?
Sí.
I això em va fer molt de respecte.
Hi ha moltes pel·lícules que tracten el tema dels robots i els robots que la gran diferència és que no tenen sentiments, però després hi ha robots que poden aprendre dels sentiments, no?, i coses així, i penses, sort que és una pel·lícula,
com Her, no?, que s'enamora de la seva Siri, diguéssim. Vinga, va, seguim desembossant i ho seguim fent amb més música de l'adolescència de la Manent.
Estoy cansado
de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando que la gente se invente, cuente y luego reinvente.
I seguim al ritme del Canto del Loco amb aquest Zapatillas, que en el seu moment va ser un gran, gran èxit i que segurament algun se'l devia posar per desfogar-se mentre estava estudiant els exàmens de la selectivitat, no?
Per sortir a córrer i cridar una mica i després, vinga, va, tornem-hi.
Vinga, doncs, seguim desembussant aquesta selectivitat.
Doncs, mira, una de les coses que es fixen és que l'ortografia.
I tant.
Que no hi hagi faltes d'ortografia, que estigui una lletra que s'entengui. Després és quan es fan metges i la canvien, eh?
Sí.
Perquè no la puguis entendre. Però abans...
A tu de tot, de metge només t'ha quedat la lletra, no?
Exacte, sí. Però bé, i això s'ha d'anar en compte, perquè es veu que els professors que corregeixen tots aquests exàmens es troben... més sovint del que ens pensem, doncs amb llenguatge que utilitzem, per exemple, a les xarxes socials o amb missatgeria, com pot ser el WhatsApp, no? Aquests PQs o les abreviacions aquestes que es fan servir en el llenguatge, doncs, de xarxes.
Les que ara hi ha... Quantes persones deuen escriure a mà en una classe?
Poca, perquè ja van amb aquests ordinadors petitons
i els teus apunts
te'ls
fas escrivint ràpid mentre la professora o el professor parla, no?
Els apunts els fas amb abreviacions per això, no?
Per guanyar temps.
però clar, i més quan és un llenguatge que s'ha incorporat a la nostra vida quotidiana, perquè per enviar un missatge realment quan va ràpid...
Sí.
Si pots fer l'àudio, però si no fas l'àudio i has d'anar ràpid, l'escrius així saltant algunes lletres, no?
Que els àudios ara ja es poden avançar, eh?
Oi, sí.
Aquelles persones que us envien àudios de 3 minuts, els hi poseu posar així, veu de petit, perquè ho podeu posar fins per dos, eh?
No
t'enteres del que et diu, perquè no t'enteres.
No, i a més perquè et pixes de riure, també.
Sí, sí.
Perquè tens la persona
parlant
com un barrufet i dius, ui, espera't, que ho he de tornar a escoltar, això.
Doncs bé, vigileu molt els que estigueu ara mateix fent els darrers
exàmens de selectivitat. I quan envieu un missatge, escriviu-lo bé. Acostumeu-vos a escriure bé. Que
és la manera, eh?
És la manera.
Si no, el cervell entén que XQ vol dir per què i que això s'escriu així.
Sí, i acabes normalitzant.
I millor que no. Doncs vinga, seguim.
Doncs mira, saps quin és el país que dona més importància a l'ESPAU? Pau, proves d'accés a la
universitat? No. Espanya?
No, precisament.
Val. Segueix.
Doncs és Corea del Sud, és considerat com el malson dels estudiants de selectivitat.
Ah, sí? Per què?
Sí, el seu sistema, tenen un sistema educatiu molt sever i elitista, i durant aquests dies de selectivitat, aquell país oriental es paralitza... O sigui, s'arriba a paralitzar fins i tot la borsa de Seül. O sigui,
es canvien
les rutes dels avions, es tallen carrers on es realitzaran els exàmens de selectivitat.
O sigui, és el gran aconteixement anual, no?
L'exèrcit porta els exàmens, custodia els exàmens fins al moment d'entregar-lo als alumnes. O sigui, es veu que és brutal la gestió que fa el govern per aquests exàmens.
Carai, doncs sí que els hi donen...
No fos cas.
Que se'ns colés algú que no es mereix.
Exacte. Sí.
Carai, doncs, home...
És un control
brutal. Una mica de respecte. Ara m'he vist jo allà fent l'examen amb un militar al costat i no dona gaire bon rotllo, la veritat.
La veritat és que no.
Però bé, si més no, també sents que estàs fent una cosa important a la vida. Vull dir que... Mira...
Sí, però no sé si fa falta, tampoc.
No cal.
Vull dir, a veure...
Corea del Sud.
Però sí.
Cada lloc té les seves tradicions.
Sí. No ens sembla... Tampoc em sorprèn, no?
No ens hi posarem pas malament.
Facin així.
Vinga, va, Montse, que sé que tens ganes de ballar una mica.
Comiénzame a provocar sin miedo. De tanta locura con mi cintura. Bailemos así de nuevo.
Ani, aquí a ritme de Upadance, Sálvame.
M'agradava tant, és que era...
Oi.
Superfan.
En fi, de Corea del Nord on anem?
Ens anem a Pequín, on no el disteix gaire de lo que fan a Corea del Nord. De fet, Allà també són les forces especials de seguretat les que transporten les preguntes dels exàmens. Com dèiem, és un secret d'estat, no? De fet, fins i tot, la publicació abans d'aquests exàmens és considerat un delicte greu, així com copiar en els exàmens que ells en diuen gaokao.
Gaokao. Te va quedar cau.
Te va quedar cau. Perquè com se t'acudeixi copiar en un examen de selectivitat a Pequín, és un crim inclòs en el codi penal punible fins a 7 anys de presó.
Si us plau, gent de Pequín, deixeu els smartphones a casa.
I els bolis Vic també.
Els bolis Vic també. No amagueu xuletes que acabareu a la presó, eh?
Sí.
Que bèstia.
I de fet, doncs clar, com a totes les prohibicions i a tots delictes, hi ha les màfies que intenten vendre sempre als estudiants, doncs, artefactes, coses, roba, rellotges amb micròfons, bé, tot de coses per poder copiar sense ser enganxats per la policia, que la policia està allà vigilant, eh? Recordem que hi ha les forces dels militars allà al costat.
Quina por, eh?
Jo crec que no m'arriscaria.
Jo sempre he pensat allò, jo no ho he fet, eh? Però aquella idea del pinganillo a l'orella
sí.
I jo estar fent l'examen i la Montse Manent a fora dient-me la Guerra Mundial va començar...
Primera Guerra Mundial... M'he copiat?
Canvio. Sí. Bé, doncs estan molt perseguits, eh? Aquestes màfies, dèiem.
Sí, de fet també es persegueix inclús les persones que s'ofereixen a canviar-se per altres menys preparades i fer-los l'examen. De fet, un de cada quatre no traurà la nota suficient per anar a la universitat i l'haurà de repetir. O sigui, que allà va buscat, això de...
I a sobre el nivell és alt, doncs sí. Entenc, eh? Que
sí,
el nivell d'examen...
Sí, són unes proves exigents. Molt exigents.
Doncs bé, clar, això de jo no me n'en sortiré, busco algú que m'ho faci i es faci passar per mi, també té pena
gran. Càstig.
I és que a la vida necessitem amics, Montse. Doncs ara sí, a ritme de... Ui, que no baixava el que tocava. A ritme d'Amaral, amb Marta Sebas, Guille i Los Demás, aquesta cançó de... que després d'Amigos para Siempre vindria
aquesta,
la segona cançó d'amistat més potent.
Sí, home, i tant. Jo l'he ballada abraçant-me a totes les meves amigues quan ens podíem ballar i quan ens podíem abraçar.
Sí, quin record. Eh? I tornarem. Doncs vinga, fem una mica així ara resum final, eh?
Sí, va, quatre dades ràpides, així. La primera normativa de la qual té constància a Espanya, vaig ràpid i tot.
No em corris.
Va ser al setembre del 1898, a l'abril de 1902. Aquells dies l'examen constava de dos exercicis, un comú per tots els estudiants i una segona part específica per cada facultat. El primer consistia en la traducció i anàlisi gramatical de tres textos escrits en llatí, francès i alemany. I calia aprovar doncs, aquesta primera part per poder accedir a la segona, que llavors era un exercici escrit i un altre oral sobre les assignatures de cada facultat a la que pretenies accedir.
A veure, ara fan molts més exàmens, eh? Vull dir, però tela.
Home, dos proves, però Déu-n'hi-do, eh?
Clar, consistia en la traducció i anàlisi gramatical de tres textos, clar, anàlisi gramatical de
sí,
tot.
Sí, però tres textos en francès, llatí i alemany.
Sí, havies de dominar bé les llengües aquí. Mm. I aquest
concepte... Jo anava a dir que el llatí el vaig fer, però...
Tu vas fer llatí?
Sí, llatí
sí?
Grec.
I t'ha servit per alguna cosa?
Sí, per sí? Anar aquí a Empúries, a les ruïnes.
Molt bé. No, que ho trobo molt bé, però això de les llengües mortes a mi ja sempre m'ha costat, però sí que és la base de la nostra llengua.
Jo, bàsicament, no volia fer matemàtiques.
Ah, val. Cadascú té els seus motius en aquesta vida.
Números no, anem a llatí grec, que Déu-n'hi-do, les declinacions també vaig tenir feina.
Explica, Montse, el concepte de selectivitat, com apareix, a veure?
Doncs mira, això va, tal com el coneixem avui, va començar amb la Llei General d'Educació el 1970, encara que era doncs, això, un format diferent, amb continguts que no era comparable al que hi ha ara. Això sempre l'educació va variant cada X anys, sobretot quan hi ha canvi de govern.
Sí, eh?
I també pels avanços en la tecnologia, no? De fet, si poguéssim veure alguns exàmens d'aquells antics, potser riuríem i tot, no?
I tant.
A més, només era obligatòria per accedir a llicenciatura. Els diplomats no els hi feia falta.
Clar, és que abans hi havia diplomatures 3 anys, llicenciatures 4-5 anys, depèn de quines fossin, i això no fa pas tant, eh? Perquè
no,
jo vaig ser el segon any de grau.
Sí, jo vaig ser el primer.
Tu vas ser el primer, per tant, el 1990 va aparèixer Pla Bolonya, va canviar una mica...
No, 1990, 2000 i pico,
2008,
2008. Dic, jo, 1990 tenia 0 anys, vaig néixer.
El 2008, perdó, m'he quedat amb l'edat de la seva naixement, no dels seus 18 anys.
No, però sí, a partir del 2008, sí, conillets d'Índies.
Conillets
d'Índies,
totalment.
Les assignatures que feia jo al cap d'un any ja eren totalment diferents de com ens les havien plantejat. Però bé...
I la selectivitat la sol aprovar molta gent o no? O punxen molt?
Doncs mira, tenim dades del 2014, on va aprovar el 95,48% dels que es van presentar a la selectivitat. En general, la gent l'aprova.
La gent l'aprova. Home, és que t'hi prepares, et passes 2 anys preparant-te, després et passes 2 mesos tancat a casa preparant-ho.
Sí. I en parlarem, la setmana que ve en parlarem amb els mestres aquí de l'Institut El Pedró per valorar com els hi ha anat als joves escalencs aquesta selectivitat.
Que marca el seu futur,
esperem
això,
que els hagi anat molt ben a tots. Normalment, aquí a l'escala sempre va bé. Es preparen bé.
Es preparen bé.
Que
bé, doncs mira, venen bocats en exàmens que estan ara, eh? Vull dir, ja són els darrers, eh? Perquè les selectivitats són sempre 3 dies, no?
Sí, aquest any són 4.
Val.
Sí, acaben avui, van començar dimarts.
Val, sí.
Però
sí.
Perquè han hagut d'allargar pel tema del Covid. I tota la pesca.
L'ho és que acaben avui.
Això
és el que els deu fer molt feliços.
Sortiran d'allà, s'aniran directe a la platja i passant bon cap de setmana. I ja el 25 de juny, quan els hi donguin les notes, ja a veure què passa.
Alguna curiositat més, Montse?
Bé, en tenia una que ja és la que havies dit tu, que era el que... que la nota de selectivitat, que es té en compte la nota de selectivitat i la de batxillerat, i que ja no és sobre 10, sinó sobre 14,
sí,
això va canviar.
Exacte.
No fa gaire, tampoc. I, bé, no fa gaire, després de que ho féssim nosaltres. Potser sí que fa. I res, i que segons el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 3 de cada 4 universitaris treballen a la mateixa comunitat autònoma en la qual s'han titulat. Però bé, sempre hi ha algú que se n'ha d'anar a buscar...
Sí, aquestes coses passen, perquè clar, no sempre acabes anant allà on tu vols, eh?
No, la vida et porta per molts camins.
Que les prescripcions es fan abans de fer la cel·la i tot, que sí?
No direm cap mentida.
Millor que deixem aquí,
Montse. El que no saps la nota de tall que et tocarà, això sí, fins que no s'ha fet...
Exacte, fins que no s'han fet tots els...
Per tant, has d'intentar sumar el màxim possible i...
I que hi ha aquells casos que dius per 0,2 dècimes i no hi he pogut entrar, quina ràbia, no? Però bé, la vida considereu que us posa davant el que heu de viure, per tant, segurament... Vagi per on vagi el camí, estarà bé.
Sí, home, i tant.
Gaudiu-lo, afronteu-lo i ja està.
I
a seguir vivint. Sí. Doncs, Montse Manent, com sempre, moltes gràcies. Ja hem desembossat aquesta selectivitat, que com ha quedat molt i molt clar, tu i a mi ja ens queda lluny, però que hi ha molts joves que ara mateix estan agafant bolis per fer aquests exàmens. I
molta
doncs,
sort a tots.
Sí, exacte. A veure cap on va el seu futur. Moltíssimes gràcies, Montse.
A tu.
Radio La Cala.